Sintonia d'Històries del Boi a mig matí amb l'Ernest Nogués. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I fresquet.
Sí, avui sí, eh? Diu que demà pujaran altra vegada.
El temps està una mica xalat, no, Ernest?
Del tot, i tant que sí.
Està fent un febrer estrany, estrany.
Sí, hauria de fer més fred com acostumava a fer abans, però no cal fer més comentaris, no?
No sabem si serà el canvi climàtic.
Ah, això mateix.
Deixem-ho aquí. El que sí que coneixerem serà una nova història del Boi, no?
Ah, això mateix, sí.
Una altra. I avui, quina història?
Avui, una història que es va publicar al Boi 31, a l'estiu del 2013, i que ens parla del monument més internacional que tenim al nostre poble, no? No cal dir que parlarem de l'Arc de Barà.
Oh, molt bé.
Ja també toca.
Sí. Doncs vinga, parlem de l'Arc de Barà.
Bé, el Boi, a part de fer, diguem, articles originals sobre diferents temes del que es refereixin al nostre poble, a la nostra història, etc., també acostumem a fer transcripcions d'articles, de qualsevol escrit que hagi aparegut a dintre d'algun llibre o d'alguna revista, d'alguna publicació, tot el que s'ha picut, s'ha recuperat o s'ha arribat a les nostres mans que faci referència, amb això, amb aquests articles ja publicats, però possiblement desconeguts per nosaltres, no? Perquè veritablement han sigut verdaderes troballes molts cops, no? Doncs es tracta avui d'això, que vam fer una transcripció literal o, diguem, d'un article que es va publicar l'any 1894 i es va reeditar al Barcelona el 1913, d'això que deia, d'una història que va publicar Jaume Ramon i Vidales, titulat L'Arc de Barà, dintre d'un llibret, d'un petit llibret. Aquest el Jaume Ramon i Vidales era un vendrellenc, era nascut al Vendrell, notari, escriptor, historiador, i a part d'aquest article que comentarem, evidentment va escriure moltes altres històries, però ja segurament no relacionades amb el nostre poble. El que dèiem, aquesta publicació, la segona edició es va fer el 1913, per tant es fa una visió, quan ens explica a vegades l'art d'aquella època ja queda tan llunyana, no? I evidentment no és els paisatges que es descriu els que veiem avui en dia, no? Tot era molt més bucòlic, molt més tranquil, res a veure, com tot que evoluciona amb els anys, no? I no té res a veure 100 anys enrere, quan el trànsit era mínim, no? Era mínim. Bé, vam fer aquesta transcripció adaptant el llenguatge, la grafia, diguem, una miqueta més actual, no? Perquè encara el català hi havia algunes paraules que ens sonarien una miqueta estranyes, es va adaptar sense modificar res, el llenguatge més actual. És un article força llarg, no? Aquí he fet un petit resum del que tracta, no? El Jaume Ramon Vidal es fa una descripció arquitectònica detallada de l'arc, així com la sensació de descobrir-lo ell mateix, no?, quan era una criatura i hi va passar per sota. En aquella època, recordem que més la Guerra Civil es passava a la carretera, creuava i passaves per sota l'arc, no?
A quin any era això, Ernest?
Això va ser a la plena Guerra Civil, l'any 37, que es va dinamitar una part de l'arc i, per tant, va quedar, era per impedir l'avançament de les tropes feixistes, es van dinamitar un disbarat, no? Van dir s'han d'enderrocar tots els ponts, i l'Arc de Barà s'anomenava també el Pont de Barà, i evidentment també era on es passava la carretera, la 340, la via Augusta, per tant el van dinamitar, i a partir d'aquesta data llavors ja van desviar la carretera pels laterals, tal com la veiem avui, més o menys.
És que hi ha gent que diu, jo he passat per sota.
Sí, jo també, jo hi he passat moltes vegades per sota.
Amb cotxe, ho
he dit. No, la gent...
No t'ha passat, que t'hi has trobat molta gent?
Però moltes vegades.
I fixa't que fins i tot jo em semblava que havia passat per sota.
Veus? Doncs ja m'agrada. La sensació que tens tu la té moltíssima gent, no? I sobretot la gent que no són de roda, no? Jo tinc amics de Caldes de Montbui, que són més grans que jo. Jo hi vaig passar amb el cotxe, que no hi heu pogut passar, perquè en aquesta època vosaltres no viu quasi ni nascut i tal. Doncs jo bé, passava el meu pare, hi passaries caminant com hi ha passat jo. Impossible, impossible. Ara que haguessin fet alguna bestia, haguessin desviat aquella època que no hi havia quasi trànsit, patapam, això ja no ho sé. Però que no s'hi passi des del 37, això està certificat i està documentat, no? No, no, perquè ho digui jo, ni que ho diguis tu, ni que ho digui la veïna d'aquí sota, no?
Per tant, no ens inventem històries.
No ens inventem històries, per tant, hi ha molt que discutir les persones que diuen que hi han passat en cotxe a partir de la Guerra Civil.
Sí, sí, sí.
No pot ser. Val. Doncs això, aquest, el Ramon Vidales, la sensació de descobrir, no, de menut, la majestuositat d'aquest arc, no? Pensem que la carretera era estreteta, just, passava per sota l'arc i cantó hi havia unes voreres. Clar, la impressió era molt més impactant, potser, que la que tenim ara, no? De passar, vol veure'l de cara teu i que t'hi avances i el creues per sota, no? Doncs bé, també es parla de les restauracions que s'hi han fet, en parlarem una miqueta més bé més endavant, de la pedra i el material que es va construir, no, una pedra calissa, diu ell, provinent de les pedreres de Roda i sobretot la pedrera de l'Elies. També es parla de la coneguda inscripció, ja desapareguda o quasi bé il·legible, que diria, doncs, traduït en llatí, traduït al català, consagrat o erigit segons el testament de Luci Licini Sura, fill de Luci de la tribu Sèrgia. No? Això és aquesta llegenda famosa, aquesta frase famosa que sempre s'ha dit, que diu sobre l'arc, no? I diu que segons com dona el sol d'anant de Tarragona a Barcelona es pot veure encara una miqueta la inscripció. Jo potser una vegada sola m'ha semblat veure aquesta grafia, una miqueta de lletra, però és molt difícil perquè ha de ser un punt concret del dia, tal, 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 no? Evidentment estarà ja ara molt desapareguda pels segles que porta allí.
Sí.
Bé, el boi també, el Jaume Ramon, ens parla doncs, del personatge d'aquest Luci Nicida, Luci Licini Sura, ara. Ah, sí. Que sembla que vam anar a construir o a qui es va dedicar l'arc, no? Basant-se en dates històriques, en documentació que va ser consultada, no? Sempre segons la seva versió, no? Els historiadors segurament tindrien molt que dir. S'han escrit publicacions molt més noves de l'art de Barà, molt més estudiat, no? Si més no, és el que ens basem en el que diu l'article aquest. També ens comenta la gran importància de la via o carretera on fou construït l'arc, no? L'actual 340, l'antiga via Augusta, era una carretera, un camí importantíssim, ja que diu que unia Roma amb Cadis, no? Passant per bona part de l'imperi romà. Per tant, si es va construir aquest arc al mig, tot just d'aquesta via Augusta, i obligava a passar per sota, vol dir, doncs, la importància de la via i la importància del monument que s'hi va construir, també, no?
Clar.
Diu, es comenta que possiblement, doncs, hi havia a la proximitat d'una important vila romana de propietari, potser, d'aquest Luci Licini. Això són hipòtesis, no? Ja que, segons diu l'autor Jaume Vidales, que un veí de Roda, parlem, no?, a finals del segle XIX, quan es va fer la primera vegada que es va publicar, doncs que un veí de Roda li havia comentat al nostre autor tot la troballa que havien fet de monedes, d'àmfores i altres objectes de procedència romana, doncs d'aquí, molt a propet de l'arc. I també, doncs, de la gran qualitat dels terrenys propers a l'arc, no?, com a terrenys de cultiu, que donaven un vi excel·lent. Diu que era un vi molt valorat després del priorat. Diu que els de Roda eren potser dels millors o el millor. Vull dir, una cosa que avui en dia ens sorprèn, perquè, esclar, evidentment no tenim vinya ja, no? Però també recordem que els terrenys propers a la platja, encara que sembli contradictori, eren els millors, doncs, terrenys de conreu que tenia el municipi de Roda, eh? Sí. Perquè aquí dalt, la part de dalt, bàsicament eren les muntanyotes aquestes que havien guanyat aquest terreny a la muntanya fent marges i com podien quatre garrofers i feina rai, no? També és molt interessant les tradicions antigues sobre l'arc que ens explica el Jaume Vidales, perquè aquestes tradicions segurament ja les haurien perdudes si no hagués sigut que ell les va escriure en el seu moment. Ell les va recollir, doncs, de la huida, no?, del treball de camp que va fer amb les persones que vivien en aquella època a Roda, no? Explica, doncs, que anant cap a Tarragona amb un vehicle anomenat Galerí, no sé exactament quin tipus de vehicle, perquè avui he mirat el senyor Google i no m'ho ha sabut explicar. No. Galerí. Diu, anava amb el seu pare cap a Tarragona amb un galerí, un vehicle, però no sé si era jo de cavalls o era motoritzat, eh? No ho he trobat.
Oh.
Anava acompanyat del senyor rector de Roda i aquest, doncs, li va dir, doncs, amb el nen, que era un jovenet, diu, mira, diu, si tu saltes per damunt de l'arc de Barà, doncs et convertiràs en dona. O, si no, si fossis noia, et convertiries en un home. Canviaries de sexe saltant. Evidentment, ningú pot saltar des de l'arc de Barà cap a l'altre cantó, no? I, per tant, no s'ha pogut comprovar mai si això és veritat. El que sí que comprovaríem que arribaria fet a trossos, els ossos.
Sí, evidentment, això segur.
Si l'impulsessin amb una mena de palanca. També diu que la gent, doncs, del poble, la gent pagesa del poble, doncs explicava que l'arc de Barà era un dels portals de la muralla de Tarragona, que antigament diu que arribava fins a Barà, és a dir, que deien la gent antiga de Roda que Tarragona arribava fins Roda, no? Fins l'Arc de Barà, bàsicament, i que allò era el portal, un dels portals de la muralla, i encara comentaven, doncs, els veïns que li explicaven, diu, ves si n'era de Gran Tarragona, no?, aquesta frase literal, ves si n'era de Gran Tarragona, que arribava fins l'Arc de Barà.
Imagina't.
Déu-n'hi-do, sí. Diu, si eres fadrí, o solter, o farina soltera, i apujaves el peu esquerre al monument i tiraves una pedra a l'aire i caia a l'altra banda, doncs diu que al cap de l'any et casava segur. Diu que aquesta cosa era complicadíssima perquè en aquesta posició arrambadíssima a l'arc, per molta força que tiressis la pedra, era impossible doncs, tirar-la a l'altre cantó, no?
O sigui, ningú es casava.
Sí, els que, per almenys dintre de l'any, els que feien aquesta, intentaven fer la proesa no es casaven, o no era segur que es casessin, per almenys, no? Diu que té una altra llegenda que deien, que es deia doncs, que l'arc era el sepulcre doncs, de Barà, del senyor de Barà, no? Un senyor que portava doncs, el nom, que era un capità romà. Això és una hipòtesi no gaire versemblant, eh? No seria pas una tomba al mig de la Via Augusta, no? I no és pas un monument funerari com seria la Torre dels Cipions, no? Barà doncs, fou considerat un terme rural agregat a Roda, no? I l'estranyesa és que no hi ha... Ens parla, doncs, que ja que Barà pertanyia a Roda, que a l'escut no hi hagués l'arc, sinó que hi havia una roda de carro, l'escut de Roda, no?
Sí.
I, clar, evidentment, això s'ha corregit. Actualment tenim l'arc de Barà a dintre l'escut com a monument importantíssim i com a reconèixer que Barà és Roda també, no? Recordem que antigament ja, a l'època medieval, fins no fa moltíssims anys, Roda i Barà eren dos termes separats, pertanyent al mateix territori, però eren termes separats, no? No eren un sol poble. També es parla que l'arc estava molt deteriorat ja, moltíssim, i amenaçava inclús ruïna, com es veu en molts gravats antics, no? Gravats romàntics d'actors estrangers, que els hi falta un bon tros, no? L'any 1766 es prengué consciència, doncs, per la seva restauració. El corregidor de Vilafranca era com pertanyia amb la corregidoria de Roda, pertanyia a la corregidoria de Vilafranca del Penedès. Doncs es van posar mans a l'obra i van manar doncs, que es reconstruís, però el que és curiós que les despeses diu que les van pagar els pobles veïns a la Roda, no? Com si fos que en fessin ús. Evidentment, Roda...
Gràcies,
però,
no?
Sí, i tant que sí. Roda com a primer usuari, però també el Vendrell, Sant Vicenç de Calders, que era poble en aquella època, municipi independent, la Pobla de Montornès, la Nou de Gaià, eren els pobles que els hi va tocar pagar doncs, la reconstrucció o la restauració de l'arc. Aquesta època es va reconstruir doncs, la cornisa i el fris i part de la part enderrocada que donava doncs, el mar. No? Però l'any 1840, no feia ni 100 anys, tornava a estar en molt mal estat. No ens diu per què, perquè 100 anys, però possiblement pensem que en aquesta època hi va haver les guerres carlines que feien malbastats a tot el territori, no? Doncs es va decidir reconstruir-lo, és a dir, restaurar-lo de nou a l'any 1840. I aquesta restauració sempre, ja no solament ens ho diu Vidales, ens consta amb altres documentació que hem trobat, fou una restauració lamentable. Fou pagada pel Vendrell, en aquest cas, no?, pel Vendrell, perquè es veu que aquesta restauració es va fer en honor del general Espartero, que era doncs, un dels generals que hi havia a l'època d'Isabel II, no?, de la reina Isabel II, i recordem que les guerres carlines precisament eren en defensa del regnat d'Isabel II o del seu oncle, no? Pel que es veu, Vendrell defensava la causa liberal, la que defensava Isabel II, i es van dir, no, si hi ha que haver l'Isabel II i l'Espartero per aquí, que es quedi l'arc ben maco i ho paguem nosaltres, ben xulos. I els del Vendrell es van pagar aquesta restauració, però es van quedar sense calés. I llavors van voler posar uns marbres commemoratius i els hi van fer pagar els de l'Arbós i a Torredembarra. Déu-n'hi-do.
Gràcies, veïns.
Sí, 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 pobres veïns. No? I aquests marbres els van incrustar a les quatre cares de l'arc i feien una lloa dedicatòria a la reina Isabel II i al Baldomero Espartero, el seu general, no? És a dir, uns marbres que els van incrustar, és a dir, els van afegir damunt de l'arc quatre verdirables pagots, no? És per això és una part d'aquesta restauració lamentable que sempre ha constant, no? Val, el Baldomero Espartero, aquest general, el 1843, 3 anys després d'aquesta restauració o inauguració de la restauració d'aquesta dedicatòria que li van fer...
D'aquesta xapusseta.
De la xapussa, sí, sí, m'ho has dit bé. La paraula millor. Bé, doncs aquest senyor va caure, no que hagués caigut al carrer, el van destituir perquè va caure de la gràcia, com aquella, els governs succeïen a l'època aquesta, sí, sí, un darrere l'altre, vull dir, això hauríem d'anar a la història d'Espanya, que no és el cas, no? Mm-hmm. Abans, allò, passa, aquest senyor ha caigut en gràcia, els marbres foren retirats de l'Arc de Barà, i van fer cap a l'Ajuntament del Vendrell, al magatzem, o algun lloc de l'Ajuntament del Vendrell, i al final Fars i el consistori del Vendrell el van treure d'allí, que els hi feia nosa, i els van portar cap al cementiri, que els tenien allí en un racó del cementiri, on aquest, el 1894, que es va publicar aquest escrit, encara hi eren, no? Uh-huh. Hauríem de saber si es van llançar o si encara estan en algun racó. No crec que siguin en algun racó. Els devien xafar i devien desaparèixer.
Els devien fer malbé.
I tant. Val, aquest any, l'any aquest 1894, doncs, que fa l'escrit al Vidales, doncs, també fa palès de la deixadesa de l'arc, de les herbes que hi ha per tot arreu, dels arbustos, de la terra que hi ha damunt del cap damunt de la cornisa, no? Que, degut a tanta terra, hi ha arbustos, que sabem que si hi ha arbustos, les arrels poden petar la pedra, no? I es lamenta, doncs, que aquest arc, aquest monument, no sigués encara declarat monument nacional, com tampoc ho era en aquell temps la Torre dels Escipions i el Pont del Diable. Uh-huh. Bé, afortunadament es va declarar més anys cap aquí tots aquests 3 monuments com a monuments nacional i, a més, avui en dia són patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Vull dir que Roda som dins del calendari, doncs, de la UNESCO, que sí, és un veritable honor. I això és un resum d'aquest llarguíssim, llarguíssim article, molt interessant, doncs, que, com sempre diem, qui ho vulgui recuperar, doncs, que agafi el BOI 31 i a llegir.
Perfecte.
Vinga.
Doncs ja coneixem una història més, Ernest.
Exacte.
Gràcies i que tinguis bona setmana.
Igualment, bona setmana per tothom.
Adéu.
Adéu.